la premsa. Concretament va estar durant un període llarg màxim responsable de l'empresa de la premsa no diària del grup Godó, i ha treballat com a gerent de l'Associació de la Premsa Professional. Amb ell li han demanat, per tant, que reflexioni sobre de quina manera la cultura per un desenvolupament sostenible pot arribar o arriba a l'empresa privada i quins mecanismes hi ha de connexió entre l'empresa privada i l'empresa pública. Farem com les altres conferències, parlarà aproximadament uns 45 minuts, 45-50 minuts, i després farem un torn de paraules. Endavant.
Puix, sí, molt bé. Bon dia i moltes gràcies per la presentació i també per la invitació a fer la presentació de l'estudi. Realment l'encàrrec que tinc i és el que vull fer és presentar l'estudi del sector econòmic del medi ambient, un estudi que fa la Fundació Fòrum Ambiental cada dos anys, que portem ja, com podeu veure aquí a la pantalla, va per la setena edició, correspon al 2010, per tant, és veritat, i després quan expliqui la metodologia veurem que té unes dades una mica antigues, però en qualsevol cas també per les reflexions que posaré al final de la meva intervenció i que també podem veure aquí a les diapositives, crec que no només té plena vigència les conclusions que resulten de l'estudi, sinó que les projeccions i d'alguna manera missatges que llançaré crec que són els reptes de futur que com sector econòmic del medi ambient té plantejada el país, té plantejada Catalunya. Soc llicenciat a dret a la Universitat d'Eusto, a Bilbao, no soc català d'origen, però bueno, porto molts anys aquí a Catalunya i al sector ambiental realment pocs, des que em vaig incorporar a la Fundació Fonamental. Potser algú de vosaltres coneix què és la Fundació, no m'extendré, ja he fet una petita introducció i sempre he considerat que la millor manera d'explicar el que és una cosa és veure qual és en aquest cas la composició del seu màxim òrgan de govern, que és el patronat de la Fundació. Com podeu veure, té una característica que és la que ens defineix i també és la que ens diferencia potser d'unes altres institucions o inclús fundacions, que és aquesta composició público-privada en el seu patronat. No és paritària, però pràcticament no està a la vostra esquerra les diferents institucions públiques que són, com podeu veure, diferents nivells de l'administració de Catalunya, des del seu govern representat a través del Departament de Territori, Diputació de Barcelona, Ajuntament, etcètera, àrea metropolitana, i la part privada, podeu veure, diguem-ne, la rellevància, no?, de la majoria d'aquestes empreses del sector econòmic i on, és veritat, hi ha una concentració alta o molt alta de les empreses de gestió dels residus a nivell català i també, diria, a nivell espanyol. De banda està el grup Agbar, Gas Natural Fenosa o Sendeco, que com crec que sabeu alguns de vosaltres o tots vosaltres, i va ser una iniciativa que es va llançar des de la Fundació, és la empresa que gestiona els drets d'emissió, l'única que hi ha a nivell estatal, que està a Barcelona i que treballa o opera a nivell no només espanyol, sinó també internacional a Portugal i a Itàlia. L'explicació del que som respecte als nostres objectius ja s'ha fet. En tot cas, incidir en dues coses. Una, la pròpia, vista la configuració del seu patronat, que és aprofundir en aquesta relació i aquesta col·laboració pública-privada, aportant, diguem-ne, visions i propostes d'actuació que aportin valor per la societat i també, evidentment, promoure el sector econòmic ambiental català. Dit això, he fet aquesta presentació de la Fundació, aquí teniu l'estructura, per tant no cal revisar-la, entrarem. La metodologia, jo crec que qualsevol estudi és important entendre qual és la metodologia, jo crec que d'aquí el que marcaria o ressenyaria com dada més important, no només l'antiguitat que poden tindre, que també el tema de que és que la solidesa d'aquest estudi jo crec que ve no només per l'històric que hem construït després de 7 edicions, sinó que també és dels pocs estudis a nivell econòmic que agafen les dades depositades al registre mercantil per les societats, no? Per les empreses. Per tant, no parteix d'enquestes i opinions o valoracions que poden fer les empreses, que també, però només a la part qualitativa, sinó a la part quantitativa, ve de les dades depositades al registre mercantil, que com sabeu en molts dels casos, depenent de quina sigui la grandària de les empreses, també estan sometats a auditoria. Això s'ha complementat amb l'enquesta que es va fer al directori i també amb l'opinió i el contrast de les conclusions d'aquesta enquesta per part d'un panell de 23 experts. Nosaltres, després de quasi 12 anys d'activitat, de treball i de posar en marxa i actualitzar anualment el directori del sector econòmic ambiental a Catalunya, tenim registrades a data 2010, 31 de desembre, 1.519 registres, 1.519 registres, potser hi ha alguna que no estigui aquí recollida, però jo crec que és prou exhaustiu. I el que cal dir és que d'aquests 1.519 registres, doncs com podeu veure, de banda del que podrien ser cooperatives, autònoms o inclús les administracions o ONGs o entitats sin ànim de lucre, que siguin societats en termes mercantils, no? S.A. o S.L., estan parlant d'un 70% del total, i això vol dir que hi ha a Catalunya, per quedar-nos amb el número, 1.000 empreses, no? 1.013 empreses, 1.000 empreses que tenen l'obligació de depositar els seus comptes al registre mercantil. Molt bé, comencem ja amb els indicadors. A què es dediquen les empreses catalanes del sector ambiental? Bueno, doncs bàsicament, com podeu veure aquí, el que és majoritari, un 41% del total, és la gestió de residus i reciclatge. A continuació ve el sector del coneixement i la recerca. És veritat que amb aquesta edició també ha servit per ser una mica un calaix de desastre per posar algunes gestió forestal i algunes altres activitats petites, però bàsicament amb el coneixement i la recerca estaríem parlant de l'enginyeria i les consultores catalanes que es dediquen a temes ambientals. En tercer lloc vindria el cicle de l'aigua, l'energia amb un 12% i per últim l'atmosfera. Aquests són els criteris o vectors que nosaltres hem servit, hem utilitzat per fer l'estudi, que veurem que es reprodueixen a cada un dels indicadors que explicaré. Respecte de la facturació, en aquesta diapositiva estem treballant amb dades fins 2008. Ens interessa sobretot posar de manifest l'evolució, l'històric, a partir de la primera seqüència, que és 2003, 2003-2008. Estem parlant d'un creixement, en termes absolutes, d'un 67% del total de la facturació, i destacaria amb aquest 67% i amb aquest històric bàsicament 2 anys, 2004 respecte a 2003, un creixement realment important, i 2007 respecte a 2006. I també vull remarcar, perquè després això es constata amb uns altres indicadors, ja el 2008 comença a veure's amb claritat una certa, jo diria, més que contracció del mercat, una certa maduresa del mercat català mediambiental. Respecte d'aquest creixement, d'aquest 67%, novament, si anem a vectors, el que més ha crescut novament en base 100-2003 és pràcticament un 80%, el sector de la gestió dels residus, el sector del cicle de l'aigua un 74%, el sector de l'energia un 12% o el sector de l'atmosfera un 15%, i després, com podeu veure, la línia que seria respecte de les consultories, no? Empreses de consultoria i enginyeria, que presenta aquest dibuix, no? De diente de serra, perquè és una activitat que està molt lligada a la licitació i a l'obra pública, als concursos, i per tant Entenc que quan hi ha concursos hi ha inversions, puja, i quan baixa l'any següent, doncs, baixa la seva facturació. Si passem a la pregunta respecte a l'ocupació, podem dir, amb dades 2008, que el total d'ocupació directa, no la induïda o la indirecta, llocs de treball, és de 42.274 llocs de treball. Aquesta dada no apareix, però sí que puc dir, perquè estava anteriors estudis, que al voltant del 40% d'aquests llocs de treball són perfils professionals de grau mitjà, titulacions superiors i universitària. Per tant, estem parlant de llocs de treball d'una tipologia, d'unes característiques, diguem-ne, mitjans o ben bé alts. No? Creixement d'un quasi 22% de l'ocupació, i si anem per sectors, veurem que pràcticament amb un 50% d'ocupació es dona al sector novament de la gestió de residus, diria per dues qüestions. Una, perquè com vist el 41% de les empreses catalanes mediambientals es dediquen a la gestió de residus, i després perquè és veritat que amb alguna de les parts de la gestió de residus, bàsicament a la recollida, és un sector, diguem-ne, intensiu amb ocupació. A continuació, després de la gestió de residus, vindria el coneixement i la recerca, cicle de l'aigua i després l'energia i l'atmosfera. Respecte a inversions, jo crec que no fa falta parlar d'inversions, tampoc de font de maniobra, no ens aportaria gran cosa. Del tema del rendiment, jo crec que el que cal, no? Perquè això lliga amb el que deia abans d'aquesta contracció del mercat o maduresa del mercat respecte a que hem vist de la facturació i que hem vist també de l'ocupació. Si veiem el rendiment al 2008, el rendiment seria la mesura o la relació entre el benefici respecte de les vendes de les societats, d'un 3,27, més enllà de la xifra, el que estem veient és que aquesta xifra és no igual a la del 2003, sinó inclús és més petita. Per tant, 2008 respecte a 2007, insisteixo en aquestes dades perquè crec que són importants per a alguna de les conclusions que sortiran de l'estudi i que compartirem, és 2008 ja, quan la crisi, diguem-ne, els efectes forts de la crisi encara no, en fi, estaven anticipats però no estaven al mig, no? I no amb la mateixa virulència, amb la mateixa força, el sector ambiental català començava a presentar símptomes, diguem-ne, d'esgotament i alguns indicadors que tenien que portar-nos, no?, a la reflexió i veure realment quals eren les causes. Respecte de la riquesa de Catalunya, el valor afegit o el producte interior brut, qualsevol de les tres noms és correcte. Aquí teniu qual va ser l'evolució 2003-2008. Aquí m'afegeixo a la crítica o el comentari que es feia abans respecte de, diguem-ne, la lentitud o el desfase de les dades d'Idescat, és veritat, i després quan veiem qual és l'aportació del sector ambiental català, ho hem petit amb més, diguem-ne, més contundència, no?, amb més costa, no?, tindrà aquestes dades. En qualsevol cas, el PIB català va créixer, com podeu veure aquí, 2003, 150.000 milions d'euros, 2008, 214.000 milions d'euros, amb aquest dibuix que té que veure amb sectors, diguem-ne, d'activitat, i aquest, el vermell, és el sector industrial. Però realment el que interessa, quan parlem d'aquest indicador del producte interior brut, és veure qual és la contribució del sector econòmic del medi ambient. I la contribució del sector econòmic medi ambient destacaria dues coses. La primera és que suposa un 3,6, parlem de l'any 2007, respecte del producte interior brut de Catalunya. El sector ambiental aporta un 3,6 de la riquesa de Catalunya. I segon, que és una dada, diguem-ne, important, és la velocitat del seu creixement respecte del creixement d'aquest indicador a nivell català. Com podeu veure, el PIB català va créixer respecte del 2003 al 2007 un 34%, i per contra el sector ambiental va créixer un 57%. Per tant, va créixer un 23% més que el la riquesa o que el producte interior brut de Catalunya. Això, bueno, abans parlar el 2011, abans 2009, bueno, sona una mica estrany, una mica vell, però volia ser fidel a les dades i és veritat que, bueno, aquest estudi va acabar-se el 2010, al novembre del 2010, i sabeu que hi ha un gap des de que les empreses o les societats formulen les seves comptes fins que la depositen al registre mercantil, fins que són accessibles i per tant públiques i per tant podem disposar d'elles, no? I quan varen acabar l'estudi el novembre-desembre 2010, encara estàvem parlant d'un avanç de dades 2009. Aquí hi ha dues notes importants, no? La que té a veure amb la facturació, ja es nota l'efecte d'un ponent de la situació econòmica i de la crisi econòmica financera a tots els nivells, a Catalunya i arreu del món. Hi ha una caiguda de la facturació del sector econòmic en el seu conjunt d'un 23%, realment molt accentuada a la gestió de residus i reciclatge, que baixa un 30%, i per contra, i aquí és la dada, no? que més que sorprèn, no? Que d'alguna manera amortiu aquesta caiguda, que és el creixement del cicle o de l'activitat del cicle integral de l'aigua, quasi d'un 17%, que possiblement s'explicaria no només amb la internacionalització que té el sector de l'aigua català, sinó bàsicament les inversions públiques que es varen fer arrel de les episodis de sequera durant aquests anys, que explicarien una major activitat a aquest sector respecte del resta de sectors econòmics català. A pesar d'aquesta davallada, no, important de la facturació d'un 23%, quan veiem això com ha repercutit i quina incidència té l'ocupació, l'ocupació només, si això es pot dir, només cau un 3,4%. Per tant, diríem que aquesta caiguda, o que és un sector que amb dades 2009, que és un avanç però podem confirmar-les a aquesta alçada, és un sector que ha resistit millor que uns altres en la caiguda d'activitat, que com sabeu el sector econòmic o el sector mediambiental està molt lligat a les inversions públiques, als contractes de l'administració i per tant a la creació d'infraestructures, no? Ambientals. Novament, parlant d'ocupació, caiguda de la gestió de residus, un 13%, hem vist abans que la caiguda a la facturació va ser d'un 30%, a l'ocupació d'un 13%, i per contra el cicle de l'aigua, que havia crescut un 17-18% a la seva facturació, també és capaç de 2009 de generar ocupació, de crear llocs de treball amb un creixement d'un 10%, que és una xifra realment important. Amb tot aquest panorama, podríem dir, novament, per quedar-nos amb un titular, amb una xifra, és que el total d'ocupació el 2009 de llocs de treball, insisteixo, directes al sector ambiental català. Novament, no ho he explicat abans, quan parlo de sector ambiental català parlo de sector econòmic del medi ambient català, no parlo ni de llocs de treball que tenen que veure amb medi ambient, amb sectors que no són pròpiament ambientals. Un director de responsabilitat, sostenibilitat o de medi ambient d'una empresa industrial que no sigui mediambiental no estaria aquí, o una empresa que es dediquessi a fer tuberies per a l'abastament de l'aigua o canons d'aigua, tampoc formaria part de la definició que nosaltres hem fet històricament del sector econòmic del medi ambient. A partir d'aquí, fins aquí serien les dades quantitatives. Com deia abans, de formulades, no? Per les empreses, i aquí entraríem ja en la part que té a veure amb les opinions, amb les manifestacions, amb els qüestionaris que es varen enviar al directori del sector. Estem treballant amb 220 enquestes vàlides que es varen rebre, i l'opinió i conclusions d'aquestes enquestes es van també passar per un panel de 23 experts per tal de enriquir i contrastar les conclusions que sortien. quines coses es deien en aquesta enquesta, que com bueno, posava aquí a la fitxa abans, es va fer el juliol i el setembre de l'any passat. Bueno, primera conclusió que es deia és que assistim al final d'una època, això vol dir que les coses no seran com eren, i això traduït a les conseqüències, no, al perquè, pues evidentment aquí teniu la dada, estem parlant que les inversions, no, de l'administració pública, la reducció de la licitació dels contractes de l'administració pública al primer trimestre del 2010 va ser un 17% menys que el 2009, tenint en compte que el 2009, no tinc aquesta dada respecte al 2008, però el 2009 ja vàrem, salvo el tema de l'aigua, ja vàrem començar a ser molt menys, molt més petites, no? O es va parar, de fet, quasi, salvo l'aigua, l'activitat inversora. Com faran front les empreses a una situació de baixada de la facturació? Bueno, pues, bàsicament amb més productes i serveis, un 34% respecte del 29% que apareix aquí, i sortint més a l'estranger, venent serveis i productes fora del territori català i fora del territori espanyol. Crec que aquesta no és rellevant. Respecte de la internacionalització, jo crec que aquesta és una de les, diguem-ne, diapositives important, per el que explicaré també a continuació. És important dir que el 2009 el marc geogràfic on les empreses catalanes mediambientals treballaven i venien els seus serveis era a nivell espanyol, un 91% representa, una xifra realment important, pràcticament tot el negoci del sector ambiental es dona a Catalunya i es dona a Espanya, només un 4,7% es dona a Europa i pràcticament la resta de països o continents o mercats regionals no existeixen. Quines són les raons que expliquen les empreses o les societats per no internacionalitzar més la seva activitat? Bueno, pues, hi ha diferents opinions. Diguem-ne que la primera d'elles és que falta de grandària, falta de tamany, no, adequat, per tant són empreses petites i això dificulta la sortida a mercats internacionals, fora dels que siguin pròpiament el local o l'espanyol, desconeixement de processos, traves administratives o falta de recursos de les empreses serien, diguem-ne, les raons principals, no? I respecte de com es podria abordar, qual seria la millor manera de sortir a treballar fora de Catalunya o fora d'Espanya i internacionalitzar l'activitat, bàsicament hi ha una coincidència important, quasi un 60%, mitjançant acords de col·laboració amb socis locals. Respecte, i continuem amb la internacionalització, ja havia plans, no, per part de l'administració i qual era l'opinió que tenia el sector econòmic i els experts respecte del recolzament que l'administració feia a aquesta activitat internacionalitzadora. I la crítica va amb dues línies, no? Una línia que té que veure amb una manca d'una proposta conjunta, hi ha una, més que un sobredimensionament, hauria una atomització de les propostes de suport a la internacionalització, i d'una altra banda, ja que era el que dèiem abans, no? Una intervenció de la Marta Subirà, doncs, també, no? Una manca de comunicació entre els diferents agents, no només entre l'administració, sinó entre els centres de coneixements i la universitat i les empreses, entre les empreses i l'administració, entre l'administració i els centres tecnològics i la universitat, i per tant tots els agents que intervenen dins del procés, no? de l'elaboració dels serveis i dels béns, doncs hi ha una falta de diàleg, jo diria, de relació i per tant de col·laboració que fes possible aquesta sortida a mercats exteriors. De quina manera deien les empreses que podria col·laborar l'administració? Evidentment, avantatges fiscals, sense dubtes, però aquí hi ha una altra dada interessant, i és que no només els diners en termes directament d'ajudes, sinó en termes de formació, amb un 32%, o mitjançant el recolzament de les oficines comercials, en aquest cas catalanes, que estiguin a l'estranger. Es consideren dos elements que podien ser claus o importants per tal d'ajudar aquesta activitat d'exportació i d'internacionalització d'aquest sector. Respecte a inversions, tampoc hi ha coses importants a dir. Inversions en recerca, desenvolupament i innovació, més enllà dels graus, diguem-ne, però no deixen de ser valoracions molt qualitatives. Jo crec que hi ha una dada que és important, i és que un 64% de les empreses catalanes no té cap persona que ostenti o que tingui el càrrec de responsabilitat amb activitats relacionades amb la recerca i el desenvolupament. No? Un 64% no té, no? I no té alguns perquè consideren que no li fa falta, un 42%, i un 32% perquè considera que no té la mida suficient, no? La grandària suficient. I per últim, respecte d'aquest qüestionari, el que té que veure amb, se preguntava a veure quins sectors d'activitat mediambiental, en opinió del sector econòmic i dels experts, i els propers 5-10 anys considerarien que crearien ocupació o quals considerarien que anirien a la baixa, no? I en aquest sentit, es manifesta que les activitats relacionades amb el coneixement, no? I serveis directes, espais naturals, comunicació, educació ambiental i l'avaluació d'impacte ambiental presentarien de futur una baixada en la seva ocupació, perderien llocs de treball, es mantindrien en termes més o menys del que hem vist la gestió de residus i la gestió del cicle de l'aigua, i per contra les activitats relacionades amb l'eficiència energètica i energies renovables i les activitats relacionades amb la mitigació i adaptació a canvi climàtic incrementarien la seva ocupació. També aquí és important destacar que, a pesar de que es deia que la gestió de residus no crearia i tampoc semblaria que destruiria massa llocs de treball, sí que es deia que aquelles activitats de residus que tinguessin d'una banda elements competitius relacionats amb la recerca i amb la innovació i per altra part forçant factors de competitivitat internacional, això serien capaços de generar llocs de treball. Bueno, fins aquí la part de l'estudi. Ja al final hem fet tres transparències que d'alguna manera intentarien resumir per aquesta salut de dades, però quedar-nos amb les tres o quatre dades que crec que són importants a modo de resumen. Teniu el que dèiem abans, 1.500 empreses i amb 1.000 que són societats anònimes o societats limitades, i per tant amb aquesta obligació quasi en tots els casos de depositar les seves comptes, i per tant més que sigui l'obligació diríem que són activitat en un sentit de negoci, no? En un sentit de risc, en un sentit d'inversions, en un sentit d'ocupació i creació de llocs de treball. En segon lloc, el que dèiem, no? De la falta de grandària, podem veure aquí el 2009, aquesta seria la tipologia, la mitjana d'una empresa catalana del sector ambiental. És una empresa que factura 4 milions d'euros i que ocupa 27 llocs de treball, 27 persones treballen. Diguem-ne que aquesta tipologia mitjana d'empresa ambiental catalana coincideix plenament amb la tipologia diguem-ne de l'empresa consultora catalana. Per tant, és això el que tenim, atomització i després una falta de grandària que evidentment suposa algunes dificultats per fer front a la situació i el context, tant el que tenim ara com el que dèiem abans de la internacionalització. El tema que explicava, maduresa del mercat intern, no només fruit de les conseqüències de la situació 2009, 2010, evidentment 2011 i possiblement següents anys, amb seguretat, sinó que ja el 2008 respecte al 2007 ja hem vist que alguns indicadors ens deien, no?, que hi havia símptomes de maduresa d'aquest mercat i que realment treballem en un escenari de business as usual. Realment el sector econòmic havia arribat, no?, a una situació on calia, diguem-ne, introduir variables per canviar aquests indicadors. Un altre tema, el que dèiem, 90% de l'activitat és a Espanya, Catalunya i Espanya, i no només l'activitat és Catalunya i Espanya, sinó que més, diguem-ne, no hi ha, no?, en un any on ja començava a percebir-se els símptomes del que vindria després, només una petita increment, no?, del 3,9 al 4,7 amb l'activitat d'exportació o de, diguem-ne, activitat d'internacionalització a Europa, però la resta de mercats emergents i no emergents, pues, pràcticament l'empresa catalana, no?, l'empresa mediambiental catalana no està i bueno, no sabem si se l'espera o no se l'espera. I també el que dèiem abans de les remes de Massí, novament, pues, constata que el 64% de les empreses no té cap persona responsable i que, per tant, si no té persones responsables, possiblement tampoc està fent cap inversió en millorar els seus processos des d'un punt de vista d'introduir la innovació, de fer recerca o desenvolupament. Fins aquí tindríem l'estudi. La part que explicaré ara no forma part de l'estudi pròpiament, per tant, aquest estudi està penjat a la web de la Fundació, podeu accedir amb una informació molt més exhaustiva i amb molta més explicació de la que he pogut fer, però sí que em semblava, en el moment que vàrem fer l'estudi per fer la presentació i també per la presentació avui, que calia intentar situar en relació, situar o relacionar l'activitat, no?, el sector econòmic i l'activitat de les empreses catalanes envers a dos nivells, no?, de buscar algun model, algun país de referència, algun model d'èxit, i a Alemanya vàrem considerar que el sector mediambiental ens semblava un model de referència, també per les coses que veurem ara, també un model d'èxit, i contextualitzar això en mercats globals, dins d'aquesta globalització i dins d'aquesta necessitat de sortir a mercats exteriors. Això està basat fonamentalment en un estudi dut a terme per el govern federal alemany i per la consultora aquesta, Roland Berger, és una de les principals de consultoria estratègica a nivell mundial. És un estudi que es va fer el 2006, hi ha una versió actualitzada d'aquest estudi que va sortir al desembre del 2010, gener 2011, que per tant no hem pogut encara, diguem-ne, posar-la, actualitzar-la aquesta presentació, però crec que el que veurem aquí no només és vigent, sinó que ens ajuda a fer les reflexions i sobretot a entendre tant el model, diguem-ne, alemany, no?, d'èxit alemany, com d'alguna manera cap a on crec o creiem en la Fundació que tindria que anar el sector català mediambiental. Aquí a la part de l'esquerra teniu els sis mercats líders, el lead markets que marca aquest estudi, que marca els alemanys. Parlem en aquest cas no del mercat alemany, sinó del mercat mundial de tecnologies verdes, de tecnologies ambientals, i el volum total d'aquest mercat al 2006 parla de milers de milions, no?, repartits en aquests sis mercats amb aquestes quanties o quantitats on la eficiència o tecnologies ambientals lligades a l'eficiència energètica estan pràcticament al 46-47% del total mundial de tecnologies, seguida de les tecnologies associades al cicle integral de l'aigua, la mobilitat sostenible, la generació d'energia, l'eficiència dels materials i, per últim, les tecnologies associades a la gestió de residus i al reciclatge. Més enllà de les xifres i més enllà d'aquest efecte multiplicador que aquest estudi dona de cara al 2020, tenint en compte que al 2006, evidentment, els factors de crisi a nivell mundial no estaven, no es coneixien. Per tant, jo crec que més que quedar-nos si el multiplicador és 2,2 o és un altre diferent, jo crec que l'important és veure, no deixen de ser escenaris tendencials, però el que diu aquest escenari tendencial és que les tecnologies ambientals a nivell mundial creixeran el doble, en aquest cas, que les tecnologies associades al sector de l'automoció. Com sabeu, Alemanya ocupa una posició capdavantera a nivell mundial, o creixerà 3,5, quasi 4 vegades més que les tecnologies, el volum de negoci de les tecnologies associades a l'enginyeria mecànica. Segon element que és important per conèixer aquest model és la posició que ocupa Alemanya, la quota de mercat d'Alemanya respecte a nivell mundial respecte a totes aquestes tecnologies. No? Alemanya ocupa una posició, diguem-ne, de lideratge absolut, pràcticament com país, sense dubtes, i en moltes d'aquestes mercats líders, però és veritat que és líder en alguns mercats amb quotes d'un 25% en el que té a veure amb la gestió dels residus o del reciclatge, parlo a nivell mundial, d'un 30% a la generació d'energia o de la mobilitat sostenible d'un 20%. I per contra, Alemanya, a pesar de que ocupa una posició en termes absolutes a nivell mundial important, però a uns altres mercats, no? I uns altres vectors i unes altres tecnologies, com pot ser l'aigua, només té un 5% o l'eficiència dels materials té un 5%. Per tant, dues conclusions d'aquí. Una és el paper, diguem-ne, la posició d'Alemanya a nivell mundial amb aquest lideratge. Dos, Alemanya no és líder mundial en totes les tecnologies, sinó que és en algunes tecnologies i en algunes activitats associades a algunes tecnologies i no a totes. I remarco això perquè voldré explicar alguna de les conclusions. Segon factor d'èxit que explica aquest model és la relació entre la facturació de les empreses i quina part d'aquesta facturació de les empreses es produeix al mercat intern i quina part d'aquesta facturació es produeix a mercats internacionals, per tant, a mercats que no són Alemanya. Aquí tenim que les empreses mediambientals o de tecnologies ambientals alemanes que facturen fins a 10 milions d'euros, el 28% de la seva activitat es dona fora d'Alemanya. Les empreses que facturen entre el 10 milions i 50 milions, pràcticament la meitat de la seva xifra de negoci, de la seva activitat, pràcticament la meitat, el 49%, es dona novament fora d'Alemanya. I les empreses que facturen més de 50%, clar, aquí ja la diferència costa, no?, créixer més, però d'aquestes empreses de tamany ja gran, el 55%. No? Per tant, això, no?, la internacionalització de l'economia alemana ja la coneixíem, el que té a veure el sector ambiental i tecnologies verdes, aquest és un element nou, però també diria, com altra de les conclusions, no sembla que la falta de grandària que s'aducia, no?, que es deia per part de l'empresa catalana, sigui un factor limitatiu que impedeixi sortir a mercats exteriors. Les empreses que facturen fins a 10 milions d'euros, hem vist que la tipologia mitjana catalana està en 4,1, 4,2, 10 milions d'euros, el 28% es dona fora d'Alemanya. Què ens ensenya aquesta gràfica? Bueno, i en què mercats? No? A nivell mundial, quals són els mercats continents o mercats regionals on amb un escenari del 2020 es produiran creixements amb el consum de tecnologies verdes o tecnologies associats als sectors ambientals. La pròpia situació, aquest escenari indica que la pròpia activitat d'Alemanya caurà, caurà un 8%, però per contra, Europa de l'Est creixerà entorn al voltant d'un 25%, tenim un 20% Àsia, un 13% el Pacífic, Àfrica, Latinoamèrica en un 18% i en aquest cas, com crec que tots som conscients, Nord-Amèrica sí que, o els Estats Units d'Amèrica del Nord sí que són un país en vies de desenvolupament en el que té que veure a l'activitat mediambiental. Per tant, aquests són els mercats, després ja veurem a la realitat si el creixement és d'un 20 o és d'un 18 o d'un 24, però aquest escenari diguem-ne que és força diguem-ne clar i orienta cap a on va, no? va aquests creixements. No? La diapositiva següent era molt fàcil, només teníem que comparar, no? El que dèiem abans, posar aquest gràfic de cap a on van els mercats i on creixen els mercats i on està l'empresa catalana. L'empresa catalana està a Espanya i a Catalunya, i Espanya i Catalunya 2008, 2009 i evidentment 2011 i posteriors l'activitat es contrau de manera important i continuarà sense dubtes en aquesta tendència. Europa creix, estem en un 4,7, però on està l'activitat, no? I el negoci per les nostres empreses, que són aquests mercats que hem citat i que tenim aquí reflectits, doncs com podeu veure, pràcticament la nostra presència és irrelevant o directament no existeix. No? Un altre element que explicaria aquest model d'èxit alemany i que és important, aquesta gràfica ens diu sobre el total de la despesa amb recerca mediambiental que fan els països de l'OCDE, els països més desenvolupats, veure qual és el percentatge. No? I per tant, la posició, Alemanya ocupa una posició o té una despesa d'un 17% sobre el total d'aquestes inversions, un 17%, aquest és el país que està més avançat en aquest sentit, per tant, és un dels elements novament que explicaria aquest èxit. Espanya ho teniu aquí amb un 5%, però jo diria una cosa, si aquest 5% traiem la inversió en recerca en eòlica i termosolar, que potser són els dos sectors on Espanya és més fort a nivell de recerca i a nivell d'internacionalització, uns altres sectors, com gestió de residus o com aigua, pràcticament no existirien a nivell d'inversions i despesa en recerca. Factor que explica el model alemany i factor que explica el model alemany, bueno, segur que la cultura alemana, el tarannà alemany, etcètera, però hi ha coses més objectives, objectivables i més clares, no? En aquest sentit, bueno, el govern alemany, aquí teniu, disposa de polítiques actives, de polítiques orientades a potenciar les tecnologies verdes alemanyes, a vendre el Made in Alemanya, però no només això, no només té programes de col·laboració pública-privada orientats a potenciar aquestes tecnologies, aquestes inversions, sinó que inclús té programes concrets, amb polítiques concretes i amb recursos concretes a cadascú dels sectors on Alemanya és capdelante i juga un paper important a nivell mundial. Hem vist que Alemanya té un 25% de quota de mercat a nivell de medi ambient, de gestió de residus, però és que hi ha un programa del govern federal en col·laboració amb el sector privat i els centres de recerca orientat a fer possible aquesta situació i aquesta posició i aquest èxit, en aquest cas, del mercat de la gestió de residus i del reciclatge. No? Per últim, sí, ja acabo. Aquesta és una altra diapositiva. Aquesta diapositiva la vaig incorporar o l'ha incorporat de l'estudi d'ocupació verda. És un estudi que recomano, que està força bé. que novament crec que ens dona indicadors d'escenaris de qual és la situació, però sobretot de qual pot ser la situació a nivell d'ocupació verda. Ho teniu, podeu trobar a l'Observatori de la Sostenibilitat d'Espanya o també penjada a la web de la Fundació Fòrum Ambiental, és l'informe Empleo Verde en una economia sostenible. Si no tinc mal entès, parlem d'un informe que es va fer el 2010 i per tant té una vigència, diguem-ne, total. I en aquest estudi es diuen dues coses fonamentalment. Es diuen moltes coses, però dues que he ressenyat aquí. No? Es menciona alguns estudis que diuen que si realment fossin capaços a la Unió Europea dins del paquet d'energia i clima d'assolir l'objectiu d'un 20% d'energies renovables al 2020, això implicaria la creació de 410.000 llocs de treball i per tant suposaria un creixement d'un 0,24% sobre el PIB de la Unió Europea, de l'Europa dels 27. Això és una primera valoració. Una segona és llocs de treball associats a energies renovables al 2006. Aquí l'Observatori de Sostenibilitat agafa com a fons el programa de Nacions Unides de Medi Ambient i l'Organització Internacional del Treball, fonamentalment, i el que ens diuen aquí és que havia, no?, el 2006 2,3 milions de llocs de treball i que la projecció, novament, insisteixo, escenaris tendencials, però parla de 20 milions de llocs de treball a nivell mundial que es poden crear amb sectors d'activitats o amb activitats relacionades amb el sector ambiental. I per anar acabant, crec que em queda 3 minuts, falta de grandària, com es podria abordar, aquí teniu alguna de les coses que creiem que es poden fer, però jo crec que la més important és aquesta. No? Realment Catalunya, no?, és coneguda a nivell de la seva, diguem-ne, fortalesa en alguns sectors d'activitat econòmica, automoció, l'agroalimentació, la biomedicina, i, sin embargo, no?, a nivell mediambiental, Catalunya disposa d'infraestructures, disposa de coneixement, disposa d'empreses, disposa de, diguem-ne, investigadors, disposa d'experiència, disposa de models, disposa de moltes coses, però realment falta, no?, manca una política industrial orientada al sector econòmic, no?, per posar en valor tot això i per projectar, diguem-ne, les nostres capacitats, els nostres coneixements i la nostra activitat a nivell tant intern, no?, espanyol, com a nivell internacional. No? Què coses caldria fer? I amb això ja acabo. Bueno, doncs deberíem, la primera tasca important seria identificar i prioritzar els sectors on Catalunya pot ser una potència mundial. No? Catalunya és referent a nivell mundial, almenys que jo sàpiga, en dos sectors claus, no?, la gestió de residus i la gestió de l'aigua. No? Però entre ser una referència internacional i ser una potència a nivell mundial cal fer coses. No? I una de les coses que cal fer, sense dubte, és fer una política industrial en el sentit més ampli i a la vegada més, diguem-ne, profund del que això significa. No? També deberíem identificar els buits tecnològics que tenim com país, que tenim alguns. Deberíem identificar els nínxols de competitivitat. No podem ser forts amb totes les tecnologies ni podem ser forts a tots els mercats. Per tant, hauríem d'identificar dins d'aquests sectors amb quines tecnologies i amb quins mercats podíem ostentar aquest lideratge. Deberíem fer una política orientada a l'R+D+I, sense dubte, amb un objectiu o amb diversos objectius. No? Jo crec que un fonamental és treballar per crear un teixit industrial de petites i mitjanes empreses catalanes amb base tecnològica que siguin capaços d'acompanyar a les grans empreses que tenim mediambientals catalanes i també espanyoles. No existeixen aquest teixit local, tenim una dependència tecnològica a nivell mediambiental important. Falta una col·laboració, i no només una col·laboració, sinó unes polítiques orientades a promoure aquesta col·laboració público-privada, de la que portem temps parlant, però poc actuant, amb el sector privat, amb el sector públic i amb els centres de recerca i universitats, i això constitueix la columna del sistema, i evidentment hem de fer una política que aporti més valor per a la societat. No? I això què vol dir? Home, que cada decisió de planificació i de despesa on posem un euro, deberíem prèviament analitzar aquest euro que invertim, si crea o no ocupació, si crea o no teixit industrial, si indueix sectors d'activitat econòmica, si ens fa més o menys dependent en les nostres tecnologies i, per tant, si aporta més valor socioeconòmic. No? I això és una de les coses que realment ens sembla que són capdals i sobre les quals deberíem treballar els propers anys, com deia, el sector públic, sector privat, centres de recerca i tot el món, hi ha gent que treballem o que treballeu al sector mediambiental. Que deia abans, amb polítiques actives i amb recursos suficients, les polítiques d'innovació no necessàriament estan lligades a disposar de recursos, poden fer moltes coses amb menys recursos, el que cal és anar totes a una i col·laborar molt més estretament i prioritzar i situar diguem-ne les prioritats i les capacitats, i evidentment amb aquesta col·laboració serà possible diguem-ne posar en valor aquest coneixement, aquestes infraestructures i els models que tenim als gust dels mercats. No? Per últim, acabo la presentació, això ho trobareu amb extensió, com deia, l'estudi que podeu consultar a la web. L'estudi acaba dibuixant un mapa i descrivint amb noms i cognoms cadascuna de les empreses ambientals catalana. Teniu pàgina 74-92. Aquest seria el dibuix de número d'empreses en funció de comarques. Evidentment, hi ha una major concentració a l'àrea metropolitana de Barcelona i diguem-ne tota aquesta franja ponent, salvo diguem-ne pròpiament Lleida i Tarragona, el número d'empreses que es dediquen o tenen com principal activitat el sector o l'activitat mediambiental, a la resta pràcticament és poca o quasi ninguna. I moltes gràcies.